Rodalies encara trigarà dies a funcionar com ho feia abans de l'accident de Gelida. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La normalitat a Rodalies, normalitat entesa com la recuperació del servei que hi havia abans de la crisi de les últimes dues setmanes, encara va per llarg. Així ho admet ja el govern, després de veure truncada la pretensió que avui els trens anessin bé, Joan Bota.
En declaracions a Matins de TV3, el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, reconeix que cada dia es detecten més punts insegurs a la xarxa i que la cosa, això, va per llarg. Així ho explica.
Què ha passat? Doncs, fruit d'aquest estat, diem-ne, de màxima vigilància i tensió i exigència de seguretat, han sortit nous elements que han modificat el diagnòstic. Això és el que ha passat, ni més ni menys, no?
Doncs ho comprovem ara mateix des de l'estació de Sants a Barcelona. Quina és ara mateix la situació, Joan Garcia?
Doncs retards generalitzats, sobretot a l'R1 i l'R2 Sud, que només tenen dos trens per hora i sentit. També retards de mitja hora a la línia de Girona, a l'R11, i a l'alta velocitat, on atenció, perquè des d'avui deixaran de circular els últims trens del dia, tant Aves com Ídios, perquè arribaven massa tard i escurçaven el temps de matinada per fer el manteniment.
Amb aquest panorama, avancem la informació sobre la mobilitat. Quina és la situació del trànsit per carretera? Equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia. Doncs ara mateix tenim retencions, però són força puntuals i que, de fet, van lligades al tall de la P7. A Martorell, per exemple, hi ha intensitat fins al desviament cap a la 2, també a la 2 a l'altura de Sant Boi, cap a la C32, i a la B24 i l'N340, que sí que hi ha retenció perquè regula el trànsit per evitar que quedi dins del túnel a Vallirana i també a l'N340, però ja a Vilafranca per tornar cap a l'autopista. La resta s'està tot just intensificant a les rondes de Barcelona, però de moment sense problemes.
Tota aquesta crisi de mobilitat que viu Catalunya afecta de retruc la negociació dels pressupostos de la Generalitat d'aquest any.
Les converses s'han congelat des del 20 de gener, però malgrat això el govern confia a convalidar els comptes al Parlament per Setmana Santa.
Barcelona, Albert Prat.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el govern té previst reactivar la negociació dels pressupostos amb els socis parlamentaris en les properes hores. Encara no s'ha recuperat la normalitat dels trens, però l'executiu ja veu marge per avançar acords amb els comuns. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, defensa que la crisi de Rodalies no ha de paralitzar la resta de carpetes.
No és incompatible que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura.
En tot cas, la tensió del moment polític que viu Espanya s'ha evidenciat doblement aquest matí a Madrid, amb el Congrés i els jutjats com a escenaris.
El Congrés, Alberto Núñez Feijóo, s'ha enganxat durament amb els partits que donen suport al govern espanyol a la Comissió d'Investigació de la Dana després de desentendre's de la gestió del desastre de l'expresident valencià Carlos Mazón. Mentre els jutjats, l'ex número 3 del PSOE declarava com a testimoni d'una suposada trama de guerra bruta del PSOE contra jutges i guàrdies civils.
Més detalls, com dèiem, des de Madrid amb Dani Saiz de AJA i Tania Tàpia.
Bon dia a tots els diputats d'Esquerra. Han acusat Feijóo d'encobrir Mazón i de mentir, i el líder del PP s'hi ha tornat amb crítiques a la gestió del govern espanyol i a la connivència dels grups que li donen suport, però també amb atacs contra el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, i el de Bildu, Òscar Matute, amb els qui s'ha enganxat fins al punt que la presidenta de la comissió l'ha creat a l'ordre.
Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al gobierno de España. Yo lo que sí le tengo que decir
cuñado.
Es, mire, no es de cuñados. Vale. Y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados
de nuestro tengo,
país?
No la tengo, el comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
El jutjat Santos Terran fa pocs minuts que ha sortit sense dir ni una paraula. El jutge l'havia citat per aclarir si ell des del PSOE va encarregar l'exmilitant Leire Díez maniobrar per obtenir informació compromesa d'agents de la investigaven empresaris i polítics o si Díez treballava pel seu compte. Segons fons presents a la declaració, Santos Terran ha reconegut dues reunions amb Díez a la seu del partit.
De tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron anuncia el primer trasplantament parcial de cara a tot el món fet a partir d'una donant que va rebre l'eutanàsia. Mònica Mas.
Sí, el fet que sigui una mort programada ha permès als cirurgians planificar amb molta més exactitud aquest trasplantament de cara i, per tant, encaixar amb molta més precisió tots els teixits, nervi i os a la receptora. Es tracta d'una dona amb una necrosi a la meitat de la cara que no podia menjar, parlar i respirava amb dificultat. Ara, 4 mesos després d'aquesta cirurgia d'alta complexitat, parla, menja i respira amb normalitat.
I a Anglès, a la selva, bona part del poble està sense aigua des d'ahir al migdia per una avaria que pot anar per llarg, Laia Claret.
Pissada que va fer caure el mur a la riera de Sant Amans i s'han portat les canonades. La companyia ara està omplint el dipòsit municipal amb aigua no potable per, com a mínim, poder utilitzar el lavabo. A les 3, un camió cisterna davant de la fàbrica Borés ha de donar aigua potable als veïns per omplir garrafes. L'avaria és més greu del que es pensava en un principi i no hi ha previsió de quan es repararà.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ter Stegen es lesiona i podria perdre's tot el que queda de temporada.
Lesió greu a l'isquiotibial a l'esquerra. Li faran més proves aquesta tarda al porter del Girona per veure si s'haurà d'operar i, per tant, com deies, es podria perdre tota la temporada. El Girona ara no descarta que hagi d'anar al mercat a buscar un substitut. Recordem que està cedit pel Barça. Sentirem Hansi Flick a la prèvia del partit amb l'Albacete, partit de Copa. Rafinha serà baixa per problemes físics i problemes per al patinador català Tomàs Guarino de cara als Jocs Olímpics d'hivern, que comencen divendres. No podrà competir amb el programa curt que duia per un problema amb els drets d'autor de la música. El Catalunya Migdia ho explicarem.
Ja hem repassat la situació que tenim a la xarxa viària. Ara mateix, però, tenim una última hora, i és que l'àrea metropolitana de Barcelona ha anunciat que s'eliminen sine die, temporalment, però sense data de final, totes les restriccions de la zona de baixes emissions de Barcelona. Per tant, no hi ha les prohibicions per tal de facilitar el desplaçament d'aquells que tinguin cotxes potser una mica més antics, però que no poden utilitzar el transport públic per aquesta crisi de rodalies. Per tant, sine die, s'ajornen totes les sancions i totes les restriccions per la zona de baixes emissions de Barcelona. Ara sí, ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Amb un dilluns que és força inestable, no?
Doncs continuarem parlant amb aquest cel cobert. Continua aquest reguitzell que ja fa dies i setmanes que ens acompanya, reguitzells de línies de núvols que ens travessen, que ens deixa precipitació, i en aquesta jornada de la Candelera plora, doncs lliberes fora, però en aquest cas sembla que no, perquè encara durarà uns quants dies més. Aquesta tarda, paraigua ben a prop, perquè s'espera una línia de pluges que al llarg de la tarda arribarà a ponent, cap al vespre ja arribarà, o fins i tot abans del vespre, cap al Camp de Tarragona, àrea de Barcelona, i ha avançat el vespre nit arribarà a les comarques de Girona, és a dir, que es combinarà tot el país. Tot això amb una cota de neu al Pirineu al voltant dels 1.800 metres, baixant la cota darrera hora del dia cap als 1.200. I atenció a les fortes ventades al Pirineu més occidental, perquè a hores d'ara ja superen els 100 km per hora al Lac Redon. Tot això amb unes temperatures que baixen respecte a la jornada d'ahir, però que tot i així arribarem a valors de 15-16 graus a punts del litoral i del Pla de Lleida.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 8 minuts. Rodalies no ha tornat a la normalitat i la nova previsió és que encara trigarà dies a fer-ho. El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, assegura que s'han detectat molts més punts que s'han de revisar a la xarxa i això, diu, ha fet impossible complir avui amb l'objectiu anunciat pel govern de recuperar el servei que hi havia abans de l'accident de Gelida. Demà farà 2 setmanes. Són declaracions de Pere Macias als matins de TV3.
L'escenari que tenim és un escenari en el qual aquesta, diguem-ne, aquesta màxima normalitat que volíem arribar avui al matí, doncs s'allargarà més. Avui s'ha pogut obrir una de les línies i esperem que al llarg d'aquests dies doncs es vagin obrint tots els que estaven previstes.
Macias ha justificat que l'anunci de represa era realista quan el va fer la consellera de Territori, Sílvia Paneque, però que després les noves incidències han anat complicant més la situació. Encara queden una desena de trams on es farà servei alternatiu per carretera i, en general, rodalies, també regionals, continuen funcionant amb retards i amb cancel·lacions. I alerta que també s'acaba d'anunciar que se suprimiran, com dèiem, alguns dels trens del servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Anem a l'estació de Sants. A Barcelona ja hi tenim el Dani Batxiller i el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Ara mateix, com està la situació aquí?
Doncs amb retards generalitzats. Avui reben, sobretot, l'R2 Sud, que té un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge i que limita la circulació a 2 trens per hora. I sentir també l'R1, la del Maresme, víctima de les limitacions de velocitat que també han acabat reduint l'oferta a 2 trens per hora. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, posa l'accent però en el fet que no es desatén cap corredor.
El que volem donar és certeses. La certesa és que s'està garantint la mobilitat de tots els viatgers que volen utilitzar els serveis de Rodalies de Catalunya, ja sigui en mode ferroviari o a través dels diferents serveis alternatius per carretera que estan suplint el servei de trens per carretera. D'aquesta manera, aquesta és la certesa.
Només s'ha resolt el tall de Figueres a Portbou, ja té tren, però s'hi mantenen els autocars de reforç. Avui hem vist més moviment d'usuaris per Sants, ara mateix, per exemple. Alguns, però, ens han dit que pateixen pel fet d'arribar tard cada dia a la feina.
Por lo menos llegue un poco más temprano, no como la anterior semana que estábamos un poquito retrasados y en el tema del trabajo es lo que nos perjudica, no podemos llegar a tiempo al trabajo y los jefes, bueno, ya están un poquito enfadados.
Adif actua 31 punts, sobretot a talussos, trinxeres i vies, i la Generalitat ha contractat 61 autobusos més per reforçar els serveis interurbans. 8 els hem vist arribar aquest cap de setmana de Mallorca en ferri.
Tot això que explicàvem és per rodalies i regionals, però també hem explicat, Joan, que hi ha supressió d'alguns trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Què passa i quins trens són els que queden suprimits?
Sí, això és perquè Adif ha demanat a les operadores que fan el servei entre Madrid i Barcelona que suprimeixin els últims trens del dia, perquè amb els retards, ja estem explicant que a mesura que passa el dia s'allarguen més, estaven arribant en horari de manteniment a les vies. Per tant, des d'avui se suprimeixen els AVEs que surten de Madrid a les 8:27 i a les 9:07 del vespre, i el que surt de Barcelona a les 9:05 del vespre, i pel que fa als IRIO, se suprimeix el que surt de Madrid a 9:15 i el que surt de Barcelona a 4:45 de 9 del vespre.
Doncs també complicacions en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. A tot això, avui el govern ha formalitzat el nomenament d'Òscar Playà com a nou director general de Rodalies de Catalunya, en substitució de Josep Enric García Alemany, cessat ara fa uns dies. Playà compaginarà aquest càrrec amb el de CEO de l'empresa mixta Generalitat-Estat per materialitzar el traspàs de Rodalies. I després que avui aquest servei no ha tornat a la normalitat, com us dèiem, el gruix dels partits polítics de l'oposició han redoblat la pressió sobre la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li han tornat a demanar que plegui, juntament amb el ministre de Transports, Òscar Puente. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Una setmana més, la consellera de Territori ha estat al blanc de totes les crítiques. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha insistit que ha de marxar.
La consellera Paneque no pot aguantar ni un dia més en aquest govern. Allò que promet mai es compleix. I allò que esperen els ciutadans de Catalunya, que és el retorn de la normalitat de Rodalies, avui tampoc s'ha donat.
La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat al govern que solucioni el desgavell aquesta mateixa setmana i que la consellera Paneque plegui.
Si no és avui, al llarg d'aquesta setmana ha de començar a quedar resolt el caos en què està immersa la ciutadania de Catalunya, perquè és inexcusable tanta incompetència continuada al llarg d'aquestes setmanes.
La coordinadora dels Comuns, Candela López, també ha criticat la gestió que n'està fent el govern, però són els únics que resisteixen per ara a demanar la dimissió de la consellera de Territori.
Es torna a posar en evidència que el govern de la Generalitat actua tard, malament i actua de manera descoordinada.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han fet una crida a sortir dissabte al carrer per demanar un bon servei de Rodalies. Tal com vam avançar divendres, el Partit Popular ha confirmat avui que no participaran a la manifestació perquè creuen que l'independentisme està polititzant la convocatòria.
Tot i el caos a Rodalies, el govern de la Generalitat té previst reactivar les negociacions per tirar endavant els pressupostos a les pròximes hores. L'executiu s'ha vist obligat a aturar les converses amb Esquerra i amb els Comuns durant 15 dies per aquesta crisi de Rodalies, però manté igualment el seu pla i espera convalidar els comptes al Parlament per Setmana Santa. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern té pressa per reobrir el debat de pressupostos i per això vol donar per tancada aquesta crisi, almenys amb els seus aliats parlamentaris. Segons hem pogut saber, en les properes hores, la Generalitat reprogramarà la reunió amb els Comuns que ha de servir per encaminar el seu suport als comptes i que va haver de suspendre l'endemà de l'accident de l'alta velocitat a l'Amuz. Durant 15 dies, els socis han volgut apartar de l'executiu per no sortir malparats d'aquesta crisi dels trens i, de fet, a dia d'avui encara no s'ha aconseguit recuperar la normalitat del servei. Però la portaveu del PSC, Lluís Moret, creu que ja és hora de reprendre la resta de carpetes.
No és incompatible ni ha d'impedir que es mantinguin els espais de negociació amb els socis d'investidura, intentant, òbviament, garantir entorns que facilitin nous acords i noves negociacions.
De fet, les negociacions amb Esquerra, en canvi, no aniran tan ràpid perquè depenen del Ministeri d'Hisenda per avançar en la recaptació de l'IRPF i ara mateix el govern espanyol està condicionat per a les eleccions a l'Aragó. Sigui com sigui, a l'executiu, a la Generalitat, defensen que estan convençuts que hi ha marge per convalidar els pressupostos catalans aquest primer trimestre al Parlament.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es desvincula de la gestió de l'expresident valencià Carlos Mazón durant la Dana i justifica haver-lo sostingut al càrrec durant un any. El líder del PP compareix encara a aquesta hora a la comissió del Congrés que investiga la riuada enmig d'un clima de bronca. Feijóo s'ha enganxat amb els diputats dels partits d'esquerres i que l'han acusat de mentir i d'encobrir Mazón. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Unes acusacions davant les quals Feijóo no s'ha quedat callat. Les ha respost apuntant la responsabilitat de l'Estat en la riuada i demanant als grups que li donen suport perquè no demanen dimissions al govern espanyol. L'interrogatori s'ha enfangat quan ha començat el torn del diputat de Bildu, Òscar Matute, contra qui Feijóo ha jugat la carta de ETA.
Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro
tengo,
país?
No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA.
I ha seguit la bronca amb Gabriel Rufián d'Esquerra, qui Feijóo l'ha acusat de connivencia amb la Moncloa.
Es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del gobierno de España.
De acuerdo.
Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al gobierno de España, pero eso es su problema, no es el mío. Yo lo que sí le tengo que decir es... Mire, no es de cuñado, vale, si se habla...
Pero, ¿cuál es el papel
primero que se habla es en su partido, tengo este cuidado.
Una estratègia que la presidenta de la comissió ha intentat tallar amb diverses crides a l'ordre contra el líder del PP sobre la gestió de la Dana. Feijóo s'ha ratificat en la seva declaració davant la jutgessa, ha assegurat que no tenia cap autoritat sobre les decisions de Mazón i que no li va demanar la dimissió perquè algú s'havia de quedar al càrrec de la reconstrucció.
Después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana.
I ha reconegut que Mazón va plegar un cop va veure que al funeral de les víctimes la gent li donava l'esquena.
I mentrestant, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha declarat aquest matí com a testimoni en la causa de Leire Díez. És l'exmilitant socialista investigada per suborn i per tràfic d'influències per suposadament haver maniobrat amb jutges, fiscals i la Guàrdia Civil per obtenir informació. El jutge vol saber si ho va fer per encàrrec del Partit Socialista i per això ha citat Cerdán, amb qui Díez es va reunir almenys un parell de vegades. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. Cerdán ha entrat per la porta del darrere dels jutjats a Plaça de Castilla sense dir ni una paraula i el mateix patró s'ha repetit a la sortida fa escassos minuts. Un jutge l'ha citat com a testimoni per tenir més detalls sobre les reunions amb Leire Díez a la seu del PSOE, que segons ella van ser almenys dues l'abril del 2024. Segons fons presents a la declaració, Cerdán ha reconegut aquestes dues trobades, però ha descartat que li fes al PSOE cap encàrrec. Va ser ella qui els va oferir informació que estava recopilant i que afectava l'entorn del president Pedro Sánchez. Díez buscava informació de càrrecs de la UCO, de jutges i fiscals que tenien en marxa causes contra empresaris i polítics. Com a investigada, ella ha explicat que ho feia com a periodista per fer un llibre sobre la policia patriòtica, però en algunes gravacions se la sent dir que ho feia per encàrrec dels socialistes. Abans també ha declarat com a testimoni Antonio Hernando, exadjunt al gabinet de presidència del govern espanyol, que ha reconegut també una reunió en dia de la seu del PSOE, ella els va oferir informació sensible. I d'altra banda, informacions o matats judicials que afecten també Santos Cerdán. El Suprem ha decidit enviar a l'Audiència Nacional la causa per corrupció i comissions a canvi d'adjudicació d'obra pública que afecta Cerdán, Koldo García i l'exministre José Luis Ábalos. Ho fa després que Ábalos hagi renunciat a l'acte de diputat i, per tant, ja no estigui aforat al Suprem.
I encara una cosa més des de Madrid, perquè el govern espanyol intensifica les negociacions amb els grups amb l'objectiu de tornar a aprovar demà l'augment de les pensions i la moratòria antidesnonaments. La voluntat és portar tot el paquet social al Consell de Ministres, però dependrà de l'èxit d'una negociació que està encallada especialment amb Junts per Catalunya. A Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. El més imminent és salvar l'augment de les pensions de febrer i Junts torna a reclamar a la Moncloa que les porti en un text per separat, sense barrejar-hi la prohibició de desnonar famílies pobres. No s'avança, per tant, en la solució. La Moncloa no dona pistes de com ho desencallarà i si finalment portarà demà les pensions per separat al Consell de Ministres. Això s'hi nega a sumar, que reclama Sánchez que no cedeixi. Els ministres Urtasun i Bustinduy l'han advertit que el paquet social és irrenunciable.
Es que tienen que ir todas las medidas. ¿Eh? Nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios. Eso es lo que estamos trabajando.
Encontrar la fórmula para que salga adelante. El cómo importa menos que el qué. Y el qué es también no ceder ante esta operación ideológica que pretende discriminar y decir apoyar a los pensionistas sí, apoyar apoyar a la gente que menos tiene, a los pobres no.
Sánchez ha posat els ministres Félix Bolaños i Isabel Rodríguez a negociar. Volen oferir a Junts més mesures per compensar els propietaris pels impagaments de lloguer, però Junts manté que ningú els ha trucat i que no votaran a favor d'un paquet social que diuen afavoreix les ocupacions. La negociació, per tant, per apujar les pensions està encallada i això passa a pocs dies de les eleccions a l'Aragó, on els socialistes ho utilitzen justament com arma electoral contra el PP per haver votat en contra de la revalorització.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida un important avenç mèdic.
Catalunya migdia.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool i moltes més.
En tot en neveres, forns, rentadores, petits electrodomèstics.
Tot amb el 15% addicional i els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulta les condicions al corteinglés.es.
Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament parcial de cara a tot el món amb una donant que va rebre l'eutanàsia. El fet que fos una mort programada va donar temps a l'equip mèdic de planificar amb precisió aquesta cirurgia d'alta complexitat i millorar l'encaix de la cara a la receptora. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Com s'ha fet aquesta planificació?
Doncs mira, gràcies sobretot a la generositat de la donant, l'equip mèdic de l'Hospital Vall d'Hebron va poder visitar-la i fer-li proves d'imatges de la cara per crear models en 3D i també motlles de silicona que van permetre als cirurgians practicar el trasplantament de manera que encaixessin els teixits, els nervis, les dents i l'os de la cara amb la receptora. El doctor Joan Pere Barret és el cap de cirurgia plàstica i cremats de Vall d'Hebron.
En una donació, en una prestació d'ajuda per morir, doncs permet encara molt més temps, com hem vist, per planificar de manera absolutament exacta l'encaix entre donant i receptor, en la qual cosa això dels resultats encara milloren de manera gairebé absoluta.
La cirurgia va durar 24 hores i van participar un centenar de professionals.
I quina era la situació de la malalt de la receptora abans de l'operació?
Doncs mira, és la Carme. Es va infectar amb un bacteri per la picada d'un insecte durant unes vacances a les Illes Canàries. Això li va provocar una infecció generalitzada i, com a conseqüència, una necrosi a la meitat de la cara i en altres parts del cos. No podia menjar, respirar bé, parlava amb molta dificultat i no hi veia d'un ull. Per al seu cas, ningú li donava una solució definitiva fins que va arribar a l'Hospital Vall d'Hebron. Fa 4 mesos que li van fer el trasplantament de cara i ella mateixa explica com li ha canviat la vida.
Jo ja menjo i tinc sensibilitat a tot el que és el trasplantament. O sigui, noto tot, començo a menjar, puc veure per la boca, per mi és perfecte.
Al món s'han fet 54 trasplantaments de cara, 3 dels quals a l'Hospital Vall d'Hebron.
El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, considera que el sector primari es beneficiarà de la regularització extraordinària d'immigrants que ha fet el govern espanyol, Mireia Sala.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el 26% dels treballadors de l'agricultura i la ramaderia són estrangers i els empresaris del sector necessiten mà d'obra.
Yo cuando voy a una explotación agraria, a una cooperativa, lo primero que me piden es agua. Incluso cuando llueve mucho hace falta agua. El otro es mano de obra y trabajadores, y esto es muy importante. Y yo creo que efectivamente va tanto para el sector agrario como para otros sectores, va a ser un factor importante.
Planas admet que el port de Tarragona és important per a la importació de productes agrícoles com el blat de moro, però assegura que no ha quedat afectat pels problemes ferroviaris dels últims dies.
En la informació internacional, reobertura menys que mínima insignificant del pas de Rafah, la frontera entre Gaza i Egipte. Després de gairebé 2 anys tancat, les autoritats israelianes han permès avui que recuperi certa activitat. La cap de la diplomàcia europea ho valora positivament, però, malgrat les ingents necessitats humanes de la franja, només unes desenes de persones cada dia poden creuar aquest pas. Tel Aviv, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La reobertura del pas de Rafah és un avenç, sí, però absolutament mínim tenint en compte les possibilitats i, sobretot, les necessitats. Abans de la guerra, aquest era el principal punt d'entrada i de sortida dels gazians que viuen a la franja. Ara, de moment, només l'utilitzaran un centenar de persones cada dia, 50 per entrar, 50 per sortir. El Tamer espera tenir sort en breu.
Per a nosaltres, els pacients, el pas fronterer de Rafah és una corda de salvació, una oportunitat per donar-nos vida, perquè el patiment que veiem per la manca de medicaments, d'equipament mèdic i d'expertesa mèdica als hospitals ens ha fet esperar ansiosament durant hores que s'obri el pas fronterer.
Els que tinguin urgències mèdiques seran els primers en sortir i només els que van abandonar la franja durant la guerra podran tornar a entrar. Els agents implicats esperen que les condicions per creuar millorin aviat. Patrick Griffiths és el portaveu del Comitè Internacional de la Creu Roja.
Tenim l'esperança que la gent pugui reconnectar amb les famílies de les quals ha estat separada. Esperem que això signifiqui que els palestins de Gaza que necessiten ser evacuats urgentment per raons mèdiques puguin sortir. I esperem que això signifiqui que més assistència humanitària pugui entrar a Gaza.
De moment, però, Israel ja ha deixat clar que per Rafah no entraran ni mercaderies ni ajuda, només persones i moltes menys de les que caldria.
I primeres conseqüències per la nova tongada de documents publicats divendres sobre el cas Epstein. L'exministre britànic i excomissari europeu Peter Mandelson s'ha desvinculat del Partit Laborista després que en aquests arxius es revelés que va cobrar 75.000 dòlars de part del delinqüent sexual, Albert Manyà.
Mandelson, de 72 anys, ha enviat una carta a la formació on diu que creu que aquestes dades són falses i, mentre ho investiga, deixa el partit per no avergonyir-lo. Ara bé, els mateixos laboristes han aclarit que ja estaven prenent mesures disciplinàries contra ell.
On, de moment, no se'n prenen de mesures o, com a mínim, hi ha silenci, és al voltant de l'ex príncep, també d'Anglaterra, Andreu.
Una segona noia, ara de 20 anys, a través del seu advocat, ha explicat que amb la mediació d'Epstein va viatjar el 2010 al castell de Windsor per tenir-hi sexe. No se sap el nom de la jove. Amb les noves fotos comprometedores de l'exduc de York, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha suggerit que l'exmembre de la família reial hauria d'anar a testificar al Congrés dels Estats Units sobre els crims d'Epstein. Una altra casa reial, la noruega, també en surt esquitxada. La primera ministra del país ha dit que la princesa Mette Marit va demostrar poc criteri en tenir contactes amb aquest padrastre, com ella mateixa va reconèixer.
I també hi ha hagut dimissions a Eslovàquia.
Un assessor de Seguretat Nacional del primer ministre, Robert Fico, ha plegat després que es divulguessin intercanvis de correus amb Epstein el 2018 en què li prometia dones, en un moment en què ell era ministre d'Afers Estrangers. L'exdirigent ha negat cap delicte i justifica la renúncia perquè no s'ataqui al cap del govern.
Amb la publicació divendres passat d'aquests 3 milions de documents, el Departament de Justícia dels Estats Units dona per tancada la revisió d'aquest cas. D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible als quarts de final de la Copa. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de les 8, la TDT de l'Albacete-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Pràcticament dos quarts. A Barcelona l'any passat i de mitjana, cada hora es va multar un conductor de patinet per no portar casc. A més, l'any 2025, 8.500 persones van quedar ferides en un accident de trànsit i 11 van morir. Segons l'Ajuntament de Barcelona, aquestes xifres de sinistralitat són semblants a les de l'any anterior. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Les 10.000 multes per no portar casc quan es circula en patinet s'expliquen per l'entrada en vigor de la nova ordenança de circulació, però els percentatges de sinistralitat es mantenen continguts amb un increment global de l'1%. Laia Bonet, primera tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, destaca precisament aquesta contenció de les dades.
L'any passat, 8.566 persones van resultar lesionades en sinistres de trànsit a la ciutat. Van perdre la vida a la ciutat de Barcelona per raons de sinistres de trànsit, 11 persones. És la mateixa xifra del 2024, també en aquest sentit, per tant, una contenció.
Pel que fa a ferits greus, 246 preocupen els motoristes, que són de llarg els ferits greus més nombrosos, un 78%, i a banda s'adverteix el fenomen de persones que condueixen sense carnet, se n'enxampen 5 al dia. L'encreuament de la Gran Via amb el carrer Selva de Mar i el del Passeig de Gràcia amb el carrer d'Aragó són els que concentren més accidents, amb 18 i 16 respectivament.
A Anglès, a la Selva, la major part del poble està sense aigua des d'ahir i no se sap quan es podrà restablir el servei. Com a mesura d'urgència, han portat dipòsits d'aigua als centres escolars i al CAP, i d'aquí poca estona repartiran els veïns amb un camió cisterna. Anglès, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, l'avaria ve d'ahir cap a les 2 del migdia, 24 hores, una esllavissada va fer caure el mur que hi ha a la riera de Sant Amans, coneguda com el Risec, i es van dur les dues canonades, la que porta aigua dels pous al dipòsit i la del dipòsit cap a la xarxa. Per ara, se'n desconeixen les causes. Jordi Pibernat és l'alcalde.
Tenim 12 habitacions i bueno, hem tingut de trucar als clients i els dic que avui no es podien allotjar a l'hotel perquè no teníem subministrament d'aigua i pues, això fer les gestions necessàries per cancel·lar aquestes habitacions.
Aquest tall de veure del responsable de la Font de Terrers que ens explicava això que avui havia hagut de dir a les persones que havien reservat habitació doncs que no hi anessin perquè no hi havia aigua, i el que em deia l'alcalde és això, que per la llevantada no sembla que siguin aquestes causes, perquè de fet el Risec baixa molt buit a hores d'ara, que sembla més aviat que hi hagi hagut aigua que baixava per la muntanya. Mentrestant, perquè hi hagi aigua a la cisterna dels lavabos, la companyia que està fent està omplint el dipòsit municipal amb aigua no potable, i perquè la gent pugui veure a les 3 un camió cisterna aparcarà davant de l'exfàbrica Borés perquè els veïns hi puguin omplir les seves garrafes. L'avaria és més greu del que es creia en un principi i no hi ha previsió de quan es podrà reparar.
I de la Selva al Montsià, perquè Alcanar remodelarà una zona del nucli de les cases per evitar més destrosses cada cop que hi ha un temporal. Concretament, eliminaran tota una plaça per deixar espai a l'aigua que baixa pel barranc de Sant Jaume. El projecte va en paral·lel a l'enderroc de 10 habitatges en un altre punt del municipi. Les cases d'Alcanar, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. Literalment s'aixecarà tot el paviment d'una plaça on també hi ha un parc infantil i es deixarà tot l'espai perquè passi l'aigua que baixa cada cop que plou pel barranc de Sant Jaume. Marc Xavaleres, a la Cata d'Alcanar.
Te suposa que la capçalera del barranc sigui el més àmplia possible, per tant, és renaturalitzar, és retornar l'espai hidràulic a l'aigua i, per tant, eliminar totes aquelles barreres arquitectòniques que influeixen a l'hora de sortir l'aigua.
El projecte també preveu elevar el vial per on circulen els vehicles i que, de fet, és un dels més transitats aquí del nucli de les cases. Tot plegat s'enfilarà fins aproximadament als 2,5 milions d'euros, un dels quals els aporta l'ACA, 450.000 la Diputació, i la resta encara està per concretar si surten o no de les arques de l'Ajuntament.
Passant gairebé 4 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
A la Salle Gràcia creixem junts des del primer dia. Acompanyem infants i joves d'infantil fins a batxillerat en cada etapa, connectats amb el món d'avui. Vine a la jornada de portes obertes o reserva una visita personalitzada. Viu la Salle Gràcia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul Deschanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a
discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Catalunya migdia.
Comencem la cultura amb música.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata.
Bad Bunny s'ha imposat en uns premis Grammy convertits en un altaveu de denúncia de les polítiques de Donald Trump. Un Trump que ja ha amenaçat de demandar el presentador de la gala perquè ha insinuat que va ser a l'illa privada on Jeffrey Epstein cometia abusos sexuals, Òscar Callau.
Comencem per la part musical. El raper porto-riqueny s'ha endut, entre altres, el premi del disc de l'any per Debí tirar més fotos. I ha fet història perquè és el primer cop que el guardó més destacat el rep un àlbum en castellà. Dalt de l'escenari, Bad Bunny ha llançat un missatge contra l'Ace.
Before I say... Abans de donar gràcies a Déu, diré això. Fora els eyes.
Eyes out.
També ha carregat contra l'Ace la cantant Billie Eilish, millor cançó per Wildflower. Altres guardonats són Kendrick Lamar, Olivia Dean i The Cure. Steven Spielberg, Grammy a la millor pel·lícula musical, entre el selecte grup d'artistes que també han guanyat un Emmy, un Tony i un Oscar. Trump ha penjat un missatge a la xarxa Truth dient que estudia la presentació d'una demanda contra l'humorista Trevor Noah per haver dit en un monòleg de la gala que necessita una nova illa per quedar amb Bill Clinton. Trump diu que no pot parlar per Clinton, però que ell mai ha estat a l'illa d'Epstein.
I de música, amb denúncia social, a les estrenes en plataformes aquesta setmana. Comencem amb Salvador.
Mi hija Milena.
El protagonista és Luis Tosar, que interpreta un tècnic d'emergències sanitàries que descobreix que la seva filla s'ha convertit en un radical neonazi, Marc Garriga.
El seu personatge vol deixar enrere l'alcoholisme i recuperar la seva família, però la filla mor en un enfrontament amb una banda rival i aleshores s'obsessiona a esbrinar qui en són els responsables. És un intens drama familiar creat per Aitor Gabilondo, el mateix de la sèrie Pàtria, que s'estrena a Netflix divendres. També aquesta setmana arriba Padre, no hay más que uno, la sèrie, a Prime Vídeo divendres, basada en les pel·lícules de Santiago Segura, però sense ell.
I una altra estrena destacada és Más que rivales. És una sèrie que arriba amb l'aura de ser un veritable fenomen de masses allà on s'estrena.
Narrar com dos jugadors rivals d'hoquei gel inicien una relació secreta i tòrrida que hauran d'amagar per l'entorn tradicionalment masculí en què viuen i treballen. S'estrena dijous a Movistar Plus. I també hi ha nova sèrie de Star Trek, Acadèmia de la Flota Estel·lar, que és víctima de l'anomenat Review Bombing, una campanya orquestrada de desprestigi a internet per ser, segons els seus detractors, massa inclusiva. Arriba a Sky Showtime dijous. Ah, i torna The Muppet Show a Disney Plus dimecres amb un programa especial per celebrar el seu 50è aniversari i amb Sabrina Carpenter de convidada especial.
Ara, un llibre.
Necessitava fer maletes, deixar-ho tot.
L'escriptora Stephanie Kremser torna a les llibreries amb l'assaig autobiogràfic Acció de gràcies per una casa. Un llibre profund que reflexiona sobre la relació entre la dona i la casa, la cura i la memòria. El va escriure mentre ella mateixa buscava un lloc on viure després que uns inversors l'expulsessin de casa seva a Barcelona, Montse Camps.
Sí, un assaig que transmet històries, vivències i desitjos amb la remor de fons de dones que endrecen, mantenen i cuiden una casa que és molt més que quatre parets.
Jo trobo que la cura per la casa és un art. Mentre cuides de les coses, també cuides de la memòria. Qui ha estat assegut en aquesta butaca? De qui és aquesta taula? Per què tenim aquest prestatge amb aquests llibres? És la col·lecció de l'avi. I això fa la dona. La dona aquí és la creadora. Els homes saben construir cases, però no saben crear-les.
Kremser, que ha viscut en més de 20 cases en 5 països, convida els lectors a entrar als habitatges de la seva vida i d'altres persones i obre un diàleg amb altres escriptors i artistes.
L'Aima Monzó, pare de la casa, l'Elisabeth Schaut, pare de la casa, l'Annie Arnaud, pare de la casa, la Duras. És un tema tan, tan important i avui en dia que estem en temps de violència també estem vivint la violència immobiliària.
Aquest és el primer llibre que l'autora d'origen alemany escriu directament en català i el publica Edicions de 1984.
I una cosa més abans dels esports. L'Auditori de Barcelona reinterpreta l'òpera barroca de Henry Purcell, Dido i Eneas, amb la mirada contemporània d'Anna Andreu i Nil Ciuró. L'espectacle, que s'estrena aquest cap de setmana, proposa un recorregut itinerant en dos actes per la famosa tragèdia de Virgili Montsemàs.
A la Sala 2, la cantant i guitarrista Anna Andreu abordarà la tragèdia des del pop folk, centrant-se en el dolor de Dido després de ser abandonada per Eneas.
És un plor a les armes i aquesta condemna repetida, no, de les dones en moltes obres, i m'acompanya en contrabàs, violoncel, violí.
I tot seguit el públic es traslladarà a la Sala 3, on el pianista Nil Ciuró fusionarà electrònica i lírica amb la soprano Montserrat Seró per explorar l'amor impossible de la parella.
Una soprano amb el seu llenguatge líric, amb els textos originals, però a la vegada amb una sonoritat contemporània, amb sintetitzadors, amb piano de cua, buscant aquest híbrid.
La doble proposta amb llum i escenografia d'Andreu Fàbregas s'emmarca en el cicle Escenes, una aposta de l'Auditori per fer reviure la música antiga.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ter Stegen podria tornar a passar pel quiròfan.
S'ha lesionat greument de la cuixa esquerra i podria perdre's tota la temporada. Com queda la seva sessió ara al Girona? Havia començat molt bé la seva nova etapa al Girona, titular, amb bones aturades en els partits que ha jugat, però Eduard Solà, avui hem sabut que pateix aquesta lesió greu. Què té Marc-André Ter Stegen?
Marc-André Ter Stegen té una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra que es va fer al partit de dissabte passat al Carlos Tartiero, Camp de l'Oviedo, on el Girona recordem que va perdre 1-0. Segons el comunicat mèdic que el Girona ha fet públic fa una estona, falten més proves complementàries per acabar de determinar el diagnòstic definitiu i establir el pronòstic. El comunicat mèdic que ha fet públic al Girona respon a les primeres proves que li van fer ahir, perquè ja el viatge de tornada Ter Stegen va explicar que li feia mal, però havia pogut acabar el partit, tot i tenir aquesta lesió, i la sensació que hi havia és que la lesió no fos tan greu. Ara els serveis mèdics del Barça, perquè Ter Stegen ja ha tornat a Barcelona, li han de fer més proves i després acabaran de decidir què fan. Sembla que el període de recuperació podria ser de més de 3 mesos.
Clar, recordem, Ter Stegen està cedit al Girona del Barça. És una sessió que fa poques setmanes que la vam anunciar i que es va confirmar. I ara com queda aquest contracte de cessió, Solà?
Com dius tu, Laia, és contracte fins a final de temporada i, per tant, el porter haurà d'acabar la temporada aquí. L'únic que pot fer el Girona és, si la lesió s'acaba confirmant que és de llarga durada, donar-lo de baixa a la Lliga de Futbol Professional i incorporar un nou porter, però això ho podria fer fora del període de mercat, és a dir, a partir de demà. A hores d'ara sembla que està descartat que el Girona li busqui un substitut abans d'aquesta mitjanit. Hauria de sortir una opció a última hora, però ara mateix el Girona no ho contempla.
Tot això al Girona, ha de passar més proves que li faran també a Barcelona. Ramon Salmurri, la primera reacció del Barça a aquesta lesió, la primera reacció pública, com a mínim, l'hem tinguda a la roda de premsa de Hansi Flick.
Sí, era tot just molt recent aquesta informació. El Barça espera a Ter Stegen aquesta mateixa tarda per passar les proves i des del club assumeixen que es faran responsables de la recuperació del futbolista, almenys en els seus primers compassos. Però en qualsevol cas, ha comparegut Hansi Flick davant els mitjans de comunicació per explicar que no havia tingut temps de parlar encara amb Ter Stegen, però per expressar el seu sentiment respecte a aquesta lesió.
Of course, so I just heard it.
Sí, n'estic al cas. Encara no he parlat amb ell, però em sap molt de greu per ell. Hem d'esperar els resultats i després veurem què passa.
So for the results, okay? And then we see what happens.
Doncs aquesta era la primera reacció que sentíem per part del Barça, en aquest cas de Hansi Flick. És cert que feia molt poca estona que tenien la notícia de la lesió greu de Ter Stegen. Ara sentirem més declaracions de Hansi Flick, sobretot parlant de la prèvia del partit de Copa, però és que avui es tanca el mercat de fitxatges. I realment tots els moviments de mercat de fitxatges importants que afecten els equips catalans ja els hem anat explicant i s'han anat fent, però Solà, ara parlàvem de Ter Stegen, que en principi dius que el Girona no buscarà cap substitut. S'espera algun moviment més en aquestes últimes hores de mercat?
En principi no, però des del Girona encara no descarten que a última hora hi pogués haver algun moviment si surt alguna opció. El Girona té una reserva pel davanter ucraïnès Pichu, però en principi, encara que ho fitxin a hores d'ara, no seria fins la temporada que ve. I a hores d'ara tampoc hi ha res de cert que es pugui acabar incorporant un lateral a l'esquerra com era el desig de Mitchell.
I tampoc hem d'esperar Salmour i cap moviment important al Barça pel que fa al mercat de fitxatges, tret d'algun jugador que pugui arribar pel filial.
Sí, bàsicament pendents de l'oficialitat de l'arribada del lateral uruguaià Patricio Pacífico, un futbolista jove del que parlen molt bé i que s'incorporarà a la disciplina del segon equip, per ser un Barça Atlètic que avui ha fet oficial la renovació d'Andrés Cuenca, que marxa cedit a l'Sporting de Gijón.
I l'Espanyol, o del Serra, no té cap operació oberta tampoc a hores d'ara.
A aquesta hora l'Espanyol no té previst cap més moviment en el mercat. Tot i això, no tanquen la porta. Com sempre, la posició de la direcció esportiva blanquiblava és estar atenta a qualsevol oportunitat de mercat. L'Espanyol ha fet fins ara tres operacions, dues sortides, Javi Hernández i Coleoso, i una entrada en Gongue. A la Lliga, mentrestant, l'Espanyol cau de la cinquena a la sisena posició, després de la derrota de divendres contra l'Alavés i la victòria al Betis ahir 2-1 contra el València. L'Espanyol passa pàgina d'un mes de gener que ha estat molt negatiu. En 5 partits, 4 derrotes i un empat. Ha perdut contra el Barça, el Girona, el València i l'Alavés, i ha empatat contra el Llevant. Avui l'equip de Manolo González descansa i el proper partit, dilluns de la setmana que ve, dia 9, Villarreal, Espanyol.
Ja tornem a parlar amb el Ramon Salmurri perquè, com dèiem, a la roda de premsa de Hansi Flick avui, sobretot era per parlar de la prèvia del partit de Copa. Demà, quarts de final, el Barça juga al camp de l'Albacete i ho farà, Salmo, segur sense, com a mínim, segur sense Rafinha.
Sí, sí, i de fet Flick ha mostrat diversos senyals de preocupació en aquesta roda de premsa, no tant pel partit en si, aquests quarts de Copa demà a partit únic a camp de l'Albacete, que recordem-ho, l'Albacete ve d'eliminar el Celta i el Real Madrid. Diu Flick que en aquest sentit l'equip està preparat i que caldrà mentalitat i lluita. Tampoc amb Rashford, de qui diu que està content, però és veritat que l'ha volgut punxar una mica dient que necessita mostrar i treure tot el seu potencial, però sí amb Rafinha. És baixa per demà, en principi, segons el Barça, també per dissabte, pateix una sobrecàrrega a l'abductor i ja va ser substituït al descans del partit contra l'Elx. Avui no ha entrenat amb la resta dels seus companys i Flick ha mostrat obertament la seva preocupació.
To be honest, I'm not happy with this, really, because he's an important, very important player.
Si et dic la veritat, no estic content amb això. És un jugador molt important i hem de veure què hem de canviar i també què ha de fer de diferent ell. Parlarem d'això, perquè ara és un moment molt important de la temporada i necessitem tots els jugadors a punt. I si ell no està disponible, no és un bon senyal.
We need every player to be able to play, and when he's out, it's not good.
Doncs això és el que ha dit al voltant d'aquesta prèvia, sobretot amb centrada en aquest nom propi, amb el nom de Rafinha, que serà baixa i que veurem aquestes molèsties físiques quants dies farà que estigui fora dels terrenys de joc. En principi, només uns dies, segons com deia el Salmo comunicat, una setmana. L'Albacete, ahir al Tot Gira, vam parlar amb l'Alberto González, el tècnic de l'Albacete, que just, recordem, jugará contra el Barça después de haber eliminado al Madrid.
Para nosotros no es distinto en el sentido en que priorizamos siempre nosotros. Nosotros al final, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos ajustarnos lo mejor posible y trabajamos en estar lo mejor ajustados, pero no tiene por qué haber grandes diferencias. Al final sabemos que tanto un equipo como otro nos somete o no debe someter, igual que lo esperábamos con el Celta, igual que en muchos partidos de liga sabemos que el rival no va a someter mucho tiempo y tenemos que afrontarlo desde ahí.
Alberto González, que parlava de si prepararan diferent el partit del Barça respecte al partit del Real Madrid, ja l'heu sentit, diu que no. I precisament parlem ara del Madrid, que va tornar a guanyar ahir a la Lliga amb polèmica arbitral. L'equip d'Arbeloa es va imposar al Rayo al minut 100 de partit amb un gol de penal d'Mbappé, Marcos García.
El Madrid s'ha acostumat a allò de guanyar partits al darrer moment. Ahir, com dius, 9 minuts d'afegit i penal rigorós a l'àrea del Rayo Vallecano, que va marcar finalment Mbappé, el tècnic del Madrid. Arbeloa aplaudia les decisions de l'àrbitre.
Penalti no lo he visto, pero me han dicho en el banquillo que ha sido muy claro y 9 minutos, pues igual tenían que haber sido uno más, porque cuando vienen los equipos aquí, ya no que vayan ganando, que no van perdiendo, pues cada vez que se saca de puerta es un minuto.
Abans, a un quart d'hora del final del partit, el col·legiat havia expulsat el jugador visitant 6. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, ho considerava el moment clau.
Prefiero que Pate sea expulsado por esto que por otro tipo de situaciones. Y sí, me reafirmo. Creo que 11 contra 11
Hemos sido mejores que el Real Madrid, pero, como he dicho al principio, esto a mí no me genera consuelo.
Sigui com sigui, el Madrid és segon a un punt del Barça. De nou, ahir Jude Bellingham es va lesionar, té un trencament muscular als isquiotibials de la cuixa esquerra i estarà més o menys un mes de baix.
Fem ara una pausa i després...
Round the net.
La victòria de Carlos Alcaraz a l'Open d'Austràlia de tennis.
Catalunya migdia.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carlos Alcaraz, amb 22 anys, s'ha convertit en el tenista més jove de la competició masculina, guanyar 4 títols de Grand Slam, i ho ha aconseguit Marc García després d'haver guanyat ahir la final de l'Open d'Austràlia.
Davant el serbi Novak Djokovic en 4 sets, 2-6, 6-2, 6-3 i 7-5. El murcià, número 1 mundial, ha guanyat el torneig amb 22 anys, com deies, davant un tenista serbi que amb gairebé 39 els farà en maig i 10 títols en l'obert australià, arribava a esta final després de deixar cau en semis el número 2 mundial, l'italià Jannik Sinner. D'ahí també les lloances d'Alcaraz.
Da igual la ronda, da igual el escenario, el jugar contra Djokovic siempre es muy, muy complicado y es un privilegio. Hacerlo en finales de Grand Slam lo hace incluso más difícil y lo hace incluso mucho más especial.
Este és el 7è títol de Grand Slam per al murcià, que això sí, suma el seu primer en Austràlia. Ara mateix en té 2 més dels que tenia Rafa Nadal a la seva edat. Federer va guanyar els 4 grans amb 27 anys i Djokovic amb 29.
Congratulations.
Moltes felicitats, Carlos. Un tornatge i 2 setmanes excel·lents. A tu, al teu entrenador, la teva família i al teu equip. El que has fet, la millor paraula per descriure-ho és històric o llegendari, així que felicitats. Et desitjo el millor per la resta de la carrera. Ets molt jove, igual que jo, i segur que ens veiem moltes vegades els pròxims 10 anys.
We'll be seeing each other many more times in the next 10 years, yeah.
Aquell sentit de l'humor de sí, Novak Djokovic. Amb este títol australià, Alcaraz és el tenista, com deies, la ja més jove a sumar també 4 victòries en els 4 grans slams i el 9è aconseguir-ho, però és el més jove en la competició masculina, perquè en la femenina Steffi Graf ho va fer amb 19 anys. Era 1988 i l'Alemanya va guanyar els 4 grans slams i ixe mateix any, a més també de l'or olímpic a Seul. La ressaca de la Lliga CB aquest cap de setmana ens deixa només la victòria d'un equip català, el Bàsquet Girona, i un Barça que ha sumat 3 derrotes consecutives, Ernest Macià.
Doncs sí, 3 derrotes seguides amb un patró bastant semblant. El Barça domina els partits fins al tercer quart i a l'últim baixa el rendiment, o en algun partit fins i tot a Atenes l'ha baixat molt. No direm que s'ha enfonsat, però 28-11 a l'últim parcial. Ahir a Múrcia, 23-15 a l'últim parcial en contra, amb un triple quan faltaven 16 segons i que vam passar doncs, de guanyar de 2 punts del Barça 81-83 a la derrota que el Barça en l'última possessió no va ser capaç de revertir. Crisi de resultats. Xavi Pasqual explica com està la situació a dia d'avui.
És el primer moment des que jo estic aquí amb una miqueta més de dificultat amb els resultats, tot i que tot va molt ràpid i juguem molts partits. Ara se'ns han escapat alguns partits en el tram final, però l'equip segueix lluitant, segueix durant-ho tot i el partit del Fener l'hem de treure amb l'ajuda de tot el públic, no? Espero un palau ple.
El partit del Fenerbahçe serà demà en parlarem, però ahir va haver un jugador que va acabar sense jugar, només va jugar 5 minuts per molèsties físiques, que és Darío Brizuela, i segons hem pogut saber, Brizuela a hores d'ara està entrenant amb normalitat amb la resta dels seus companys, i si tot va bé, demà estarà a punt, tot i que serà Xavi Pasqual qui decideixi si és prudent o el fica al roster.
Els Jocs Olímpics d'hivern a Milà Cortina d'Ampezzo amb complicacions per al patinador català Tomàs Guarino. Per què? Què ha passat, Mariona Serra?
Doncs que no podrà competir en aquests jocs amb el programa curt que havia preparat i amb el que porta competint tota la temporada. El motiu és un problema amb els drets d'autor de la música que utilitza, la melodia dels Minions. El patinador de Sabadell comptava amb els permisos necessaris per a les competicions anteriors del Gran Prix o de l'Europeu, però sembla que els Jocs Olímpics es requereix una autorització especial. Ell mateix ho ha explicat a les xarxes socials, on reconeix que es tracta d'un contratemps important. Tot apunta que recuperarà un programa anterior que ja ha començat a preparar amb algunes petites modificacions.
I mentrestant, la principal opció de medalla catalana és Oriol Cardona. L'esquiador de muntanya hi arriba en un bon moment després de sumar el cap de setmana dues medalles més.
A la Copa del Món de Bullit a Ull, l'última competició abans dels Jocs. Als relleus mixtos, Oriol Cardona va aconseguir la medalla de plata juntament amb Anna Alonso, que va competir amb una genollera ortopèdica. I en l'individual d'esprint, una nova plata, a només 4 segons de la medalla d'or. No va poder revalidar la victòria de l'any passat, però suma un nou podi i les sensacions són bones. Amb el Jocs a tocar, el de Banyoles es mostra ambiciós en l'entrevista al Tot Gira.
Sí, evidentment, si vaig als Jocs, si anem als Jocs és per lluitar-ho i per... Som ambiciosos i tenim ganes d'anar per medalles. L'estat de forma hi és, jo crec que tots els atletes que hi anem som ambiciosos i lluitarem tot al màxim. Per tant, que sigui el que hagi de ser.
Als Jocs també hi va Ot Ferrer i Maria Costa.
El subcampió de MotoGP, Àlex Márquez, diu que els diners no seran el motiu principal per triar la moto de cara a la temporada 27-28. Tant Àlex com Marc Márquez i els altres dos pilots catalans del Mundial, Montserrat Raya, acaben contracte a finals d'aquest any.
Els germans Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins formen part dels 19 pilots dels 22 que hi ha a la graella de MotoGP que acaben contracte a finals de 2026. Aquests dies el mercat es belluga primer dels pilots importants que s'assegura la seva presència a la graella fins el 2028 inclòs és Marco Bezzecchi. El tercer classificat del 2025 renova 2 anys més per Aprilia. La prioritat d'Àlex Márquez és renovar amb Gresini Racing, però no descarta una altra opció.
Cuando sea el momento de tomar la decisión, pues estamos trabajando entre las mejores opciones. Nunca esconderé que Gresini es la opción quizá encima de la mesa a priori más sólida porque llevo más años. Pero es verdad que sí, que es un momento donde, por cambio de reglamento, por mi momento, por el año pasado, a lo mejor es un momento más de arriesgar.
Els pilots de MotoGP són a Malàisia, on demà comencen 3 dies de testos oficials. Pel que fa a Maverick Viñales, es recupera bé de la lesió a l'espatlla que es va fer el juliol passat i assegura que està motivadíssim amb el seu coach Jorge Lorenzo. I Àlex Rins té com a prioritat renovar amb Yamaha.
I un apunt més a futbol. A la primera ref, el Sabadell segueix líder de la categoria després d'una jornada on Carles Vila ha encaixat el primer gol de la temporada a la nova Creu Alta.
Va empatar 2 gols contra el Torremolinos amb alguna queixa per l'arbitratge. Tot i això, els de Ferran Costa es mantenen com a líders i fins i tot augmenten a 4 punts la seva avantatge respecte a l'Atlético madrileño, que hi va perdre davant l'Eivissa.
Seguim sent un equip molt difícil de batre, tot i coses que no tenen a veure amb plantejaments tàctics, en duels entre futbolistes. Tot i així, seguim sent molt difícils de batre. I nosaltres, pues, com fem sempre, la manera de revelar-nos davant de situacions que ens dificulten la competició, pues, serà seguir treballant i pujar encara més al nostre nivell.
El Nàstic també va empatar al camp de l'Alcorcón. Cristóbal Parrado vol que tots els jugadors s'impliquin amb l'equip.
Hay que apretar y bueno, al final la competición te deja bien claro quién está y quién no está. Y el que no esté, pues oye, que se haga a un lado, pero yo no voy a permitir que se salga al campo y no se dé todo por la camiseta, ¿no? Entonces, por el club, por la camiseta y por todo, hay que respetarla y la mejor manera de respetarla es compitiendo.
El Nàstic és 11, mentre que l'Europa es manté en zona d'ascens després de la victòria contra el Sevilla.
Què més m'expliques, Marta?
Doncs mira, que en l'europeu masculí de futbol sala la selecció espanyola s'ha classificat per a les semifinals després de superar Itàlia per 4-0 ahir. Jugarà dimecres contra Croàcia. En canvi, la femenina de waterpolo ha quedat fora de la lluita per les medalles, tot i derrotar ahir en els penals als Països Baixos, perquè necessitava una victòria per un mínim de 2 gols. Ara jugarà del 5è al 8è lloc i el primer rival serà França. I Paula Badosa, eliminada del torneig d'Abu Dhabi. I també t'explico una nova derrota contundent dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández, 130-77, en la pista dels líders de la conferència és dels Pistons de Detroit.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot costa. Avui entrevista amb Andrés Iniesta. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.